Saludem en Santi Colomà, que és aquí a l'estudi 1 de ràdio, i amb nosaltres. Molt bon dia, Santi.
Bon dia, Bernat.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Gràcies també per haver dedicat els últims part dels teus últims 12 anys a investigar i a escriure un llibre sobre la figura d'un polític formenterer clau, en Marià Serra, del qual jo et diria que la majoria de gent només en coneixem un carrer, que va a una carnisseria.
Sí, és així. I això encara a Formentera li va reconèixer sa feina en un carrer. A Eivissa no crec que hi hagi ningú carrer dedicat a un diputat, que era diputat per Eivissa i Formentera, però és que en aquell temps se li deia diputat per Eivissa, perquè els districtes d'Eivissa. Sí, un personatge desconegut, un pioner, i per tant mereixia tota sa feina que he dedicat. I bé, jo crec que s'havia de fer un treball així, també per recuperar la memòria d'aquella persona que es va morir a l'exili, jove, i també per posar de relleu tota la seva feina, perquè va ser diputat i va ser regidor. I del 31 al 34 compagina les dues coses. Vull dir, va fer una feinada aquest home.
Deixa'm demanar-te la primera pregunta que faria en algú aquí a Formentera. De quina casa era?
Blais, som Blais, de Can Pep Blai. De Can Pep Blai.
Porto Salà.
No, bueno, aquests Blais tenen sa casa aquí, prop d'allí on hi ha el carrer. En Marià Serra se li va dedicar aquell carrer que va de sa capella fins a trobar el carrer que baixa, que és el desmetge Riera, que era seu padrí. I és un carrer que està allí no perquè sí, sinó perquè està a prop de sa casa on va néixer.
D'acord. O sigui, aquests Blais són d'aquí de Sant Francesc.
Exacte.
De Serraval. Molt bé. En aquest cas, ell va ser testimoni d'esdeveniments absolutament claus a la història d'aquest país, com a diputat durant la Segona República. En aquest cas, ell, en fi, quins eren els seus idearis polítics?
Era del partit de Nazaña, i ho va ser sempre. Primer Acció Republicana, i després quan Acció Republicana es va convertir en Izquierda Republicana, va passar a formar part del que és el partit de Balears, que era Esquerra Republicana Balear. Vull dir que sempre amb l'ideari de Nazaña. Una persona a la qual, per cert, va conèixer en persona. Nazaña.
Ell va ser diputat?
Ell va ser diputat provincial entre el 31 i el 34, i va conèixer en persona Nazaña.
Entre el 31 i el 34.
Sí.
O sigui, abans de la victòria de les dretes.
Sí, abans de la victòria de les dretes.
Aquí, exacte. Llavors, el 34 guanyen les dretes a Eivissa i Formentera.
Les dretes, en les eleccions de finals del 33, a Formentera va guanyar la dreta perquè la CNT va promoure l'abstenció.
Ah.
I aquí l'abstenció va fer molt de mal i va ser l'única vegada que la dreta va guanyar.
Si no hagués revalidat l'escó?
Bé, és que jo em refereixo als resultats generals de les eleccions del 33 a Espanya. A Formentera guanya la dreta perquè la CNT promou en aquell moment l'abstenció. Els diputats provincials en època republicana ho són per nomenament. Ho va ser així en Marià Serra i ho va ser així el seu successor a la Diputació. No es feia, en temps de la restauració es feia per eleccions, unes eleccions que ja pots imaginar que de democràticament eren molt pobres, perquè en la restauració hi ha una democràcia molt fictícia, que sempre guanyen els mateixos, que sempre guanyen els qui han de guanyar. I en Marià va ser una persona, un pària, un home fet a ell mateix, migrant, sense estudis superiors, i va caure molt malament a Eivissa que fos diputat un formenterer d'aquestes característiques.
I com hi arriba algú, doncs, que un pària, una persona doncs, que no és ric, que no és empresari, que ha d'emigrar a treballar?
És molt fàcil, d'entendre. A Eivissa en les eleccions del 31, evidentment són les eleccions municipals de 12 d'abril del 31, el vot republicà és important a Formentera, no ho és a Eivissa. I, per tant, d'alguna manera, es va voler premiar aquesta vot republicà a Formentera i, això sí, no sé per què en Marià i no un altre. En tot cas,
clar, com arriba a ser candidat? Aquesta és la meva pregunta.
No, jo crec que això d'aquí va ser un nomenament que degueren fer directament des de dalt i estic pensant, jo que sé, per exemple, amb el governador civil.
Però encara més enrere, com es fica en política? Ell, doncs, que...
Arriba d'Amèrica i en seguida està en les llistes de la conjunció republicano-socialista, que és la que treu... no guanya, però és empat amb un altre amb el mateix nombre de regidors. I, per tant, és una cosa molt ràpida, perquè sabem que a finals del 30... ell està encara a Nova York.
Ell se'n va a Amèrica del Nord.
Ell se'n va anar per tot.
Per tot, eh?
Sí. Ell va estar primer a Uruguai, on hi havia molts de formenters que estaven. Després va fer un segon viatge a Cuba, però és que de Cuba va passar a Nova Orleans i de Nova Orleans a Nova York. I bé, va estar per tot. Com a mariner, jo... En fi, us podíem sorprendre, però ho deixem... pels lectors que descobreixin tots els països que va estar. Era un emigrant, com molts altres, en aquest cas amb molts anys d'emigració a Amèrica. Ell ja va venir, que era un home maduret.
I va venir, segurament, de la modernitat.
Per supost.
Hauria d'estar obert de mires en comparació amb la resta de molts dels seus convilatants aquí,
sí,
no?
Sí, sí. És que jo crec que en aquell temps... aquells països, sobretot estic pensant en Uruguai, amb la presidència d'en José Batlle, és un país amb mesures molt progressistes. Clar, totes aquestes coses, els emigrants, i emigraren molts a l'Uruguai, es devien donar compte. I això està dins la seva formació com a polítics, perquè són molts els emigrants que després passen a formar part de les files de partits polítics. Però bueno, aquí la migració va obrir molt el cap. Però, com deia Antoni Marimon, això no sempre era així. I posaves cas de solla. No sempre la migració serveix per formar un vot d'esquerres o progressista. Yeah. En el cas de Formentera, sí. Claríssimament, a més, claríssimament que és així. I en Marià va ser tot molt ràpid, molt ràpid. És arribar, li degueren proposar i degué dir que sí, i va ser arribar, formar part d'una candidatura, i aquesta candidatura va acabar sent important en aquestes eleccions i ell va sortir triat regidor.
I va haver d'anar a viure a Madrid... No.
A Mallorca.
Mallorca.
Ells anaven a Palma, la Diputació està a Palma. No, però devia anar cada setmana. Devia ser... És una cosa que és una barbaritat, perquè en aquell temps, penseu que els transports són els que són. I quan dic transports, m'estic referint als transports dins Silla de Formentera per poder anar de Sant Francesc a la Sabina i tornar. Això ho feia habitualment. O sigui, devia tenir diverses reunions en el mes i era un mariner acostumat a això, i que tampoc tenia problemes per dedicar tot aquest temps a la política, perquè no tenia terra, apenas tenia terra, no tenia un negoci que atendre, i en aquell moment que es va fer diputat no tenia cap fi.
Ell era diputat provincial, clar, no era diputat
a
les Corts. A Madrid, a les grans ciutats de la península, és època d'epistolarisme, és època, doncs, posterior al moviment obrer, de naixement, doncs, del falangisme i de les dretes, doncs, d'aquest país, de molta tensió, no? Això a Mallorca també hi era o no?
Sí, bueno, en la República, com deia Nazanya, la República va tenir molt mala pata perquè li va tocar viure un moment econòmic molt complicat. Econòmic, per dir el que és evident des del crac del 29, fronteres que comencen a tancar-se per anar pas emigrant, la gent no pot emigrar, es va acumulant una quantitat de gent que no té feina i tot aquest atur i s'ha posat de no ingressar, aquest fet de no poder ingressar sous que abans s'ingressaven en la migració, doncs que fa crear tensió. I la tensió respira per tot Espanya i també respira a Formentera, on hi ha vagues cada any. el 31, el 32, el 33, fins i tot una vaga el 34. Clar, tot això d'aquí és una tensió que hi és dins el moviment obrer, llavors això també arriba a les institucions, la Diputació arriba un moment que no té sous, no té sous, que no té, que té un deute molt gros dels ajuntaments cap a ella, que no paguen, però és que no paguen perquè tenen uns dèficits terribles. Ah, la gent no té feina, la recaptació d'impostos es ressenteix, molta gent que està dins la pobresa, famílies dins la beneficència, tot això, els sous han de sortir d'alguna banda. I la Diputació... I en Marià va ser una víctima, de, al final, de la mala situació de la Diputació, mala situació econòmica, que era una mala situació que tenien els ajuntaments a nivell de diners, que no tenien sous. I això fa frustrar tots els projectes de la Segona República, en el cas de d'Eivissi i Formentera.
Ell va portar alguna iniciativa, va debatre alguna iniciativa, se sí. sap, sobre Formentera? Volia alguna idea que tenia sobre Formentera?
Bueno, els republicans de Formentera tingueren molts de projectes, però els que sobresurt per envergadura i per d'això són la urbanització de la Savina i la modernització del port de la Savina, que són, van lligades. I va lligat en el tema del turisme com a nova font d'ingressos, que ells ja ho veien, que seria la font d'ingressos de Formentera en el futur. Aquest és un projecte, diguem-ne, són els projectes estrella de les autoritats republicanes, entre les quals hi havia en Mariano Blay. Però després ell, a nivell de Diputació, és coneguda la seva iniciativa, i aprovada, per cert, de crear càtedres d'estudis baleàrics a cada illa. Aquesta pot ser la part més coneguda, però seria injust dir que només va fer això, perquè en Marià formava part de la Comissió de Beneficència i Sanitat. I clar, tots els temes de sanitat i beneficència passaven per les seves mans, i en el cas d'Eivissa hi ha dos establiments que depenen de la Diputació, que són la Inclusa i l'Hospital Provincial, i ell és el responsable polític d'aquests dos establiments, perquè són establiments de la Diputació. La Inclusa, les Orfes i l'Hospital Provincial. Aquests dos estan dins l'esfera, dins les competències d'en Marià com a membre de la Diputació i com a membre de la ponència de Sanitat i Beneficiència. I en aquell temps era molt important aquestes dues coses, sobretot la beneficiència. Tots aquests temes que podien ser sanitaris, Marià va ajudar a molta gent a anar a Mallorca a que fos atès dels seus problemes mèdics o psiquiàtrics, perquè també això són feines que li tocaven com a diputat ocupat amb aquesta ponència.
Molt bé. Era Masó.
Sí.
Ui.
Clar, és que la vida de Marià... És que jo he utilitzat la vida de Marià per explicar tot el que li va passar, tot el que va viure, però sobretot tot el seu context.
La masoneria s'hi va interessar, doncs, viatjant a l'estranger, o tenia certa presència a Formentera abans?
Això és una cosa fosca que tenim, perquè en tenim moltes. D'en Marià hi ha moltes...
Fosca en el sentit que no ho hem pogut aclarir. Hi ha coses... Perquè la masoneria pot ser molt interessant.
No, i tant. A veure, de vegades n'hem parlat, els amics i jo, fent algun cafè o fent alguna copeta, hem parlat d'això. La veritat és que hi ha gent de Formentera que porta aquest compromís amb la maçoneria allà o la duda allà.
I que també, davant l'ou o la gallina,
sí,
no?
Sí, i també venen idees anarquistes d'Amèrica. Bueno, aquí podríem dir moltes coses, però per ara l'únic que podem saber és que ell va estar a Sol Naciente, la lògia creada a Eivissa, i després va formar part del Triangle Horto quan es va crear un Triangle Horto a Formentera. Vejam, la maçoneria estava molt estesa i molt identificada en la república. Per això en Franco va anar tant contra els maçons, perquè s'identificava molt maçó republicà. Tenia gent del seu entorn que ho era. I per tant, d'alguna manera, degueren influir perquè es començàs a ser maçó o entràs dins la maçoneria. I la maçoneria també es buscava per buscar contactes, per buscar si necessitaves algun contacte, tenir-lo a través de la maçoneria. La maçoneria manejava informació d'una manera molt ràpida. En fi, hi havia gent que es feia maçó per convenciment, hi havia gent que es feia maçó per interès. Això és com les vocacions religioses. N'hi ha que té molta i n'hi ha que potser no en té tanta. I la maçoneria, al final, són els principis de la Revolució Francesa, els principis de la Il·lustració, llibertat, igualtat, fraternitat.
Doncs ja veieu quina persona tan interessant. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, en col·laboració amb el Consell de Formentera. Aquest, el diputat provincial Marià Serra, de la migració a Amèrica, la França ocupada pels nazis, escrit per Santi Colomà, per l'historiador Santi Colomà, en una feina de recerca que l'ha ocupat l'última dècada i que podeu trobar ja a les llibreries d'aquí de Formentera i Eivissa. Jo vaig una volta a l'any a Montserrat i segur que l'hi trobaré allà, perquè té una llibreria molt xula dins l'abadia. I segur hi he trobat algun llibre de Formentera.
Sí, i a més té una tradició dins... La impremta és una de les més antigues, no sé si d'Europa.
Monjos benedictins de Montserrat.
Sí. Vull dir que tenen una tradició amb els llibres i en les publicacions.
Molt bé. Va morir a l'exili. Sí. Ahir l'enxampa aquí la Guerra Civil a Formentera.
I va fugir.
Com fuig?
Fuig amb el Miquel Petit, amb el Miguel Pequeño.
El volien... El buscaven...
L'haguessin mort.
L'haguessin executat.
Sí, home, els primers. Els primers de la llista eren els càrrecs públics i polítics i sindicals. Els càrrecs públics, polítics, regidors, en aquest cas diputat i regidor. Llavors, el tema de la maçoneria. Llavors, el tema de... En fi, si eres un càrrec de partit polític o de sindicat, estaves en perill.
Marxa a la península, entenc, i d'allà doncs, ja a mesura que ha de recular... Doncs,
a Barcelona, se'n va anar a Barcelona. Va anar a Xàbia i de Xàbia a Barcelona.
I a mesura doncs, que avança doncs, el bàndol nacional, acaba anant a Argelers. Acaba d'haver de passar per l'infern d'Argelers.
Sí, està a punt de morir allà. Mm. Sí. I va ser llavors que va entrar a Bram, que és el camp on més temps va estar i el que tenim més informació, perquè d'Argelers... No sabem pràcticament res, perquè a Argelers no se va fer un llistat de refugiats fins mesos després. O sigui, d'Argelers sabem que hi havia una engentada. 80.000 persones en un moment determinat, morts de fred, morts de fam, morint-se, intentant-se suïcidar. Tot això ho sabem. Mm. Però no sabem certament qui estava a Argelers quan es va obrir el camp. No ho sabem certament perquè no es va fer un llistat de refugiats. Que sí que tenim a Bram. Aquí és que estan Argelers, surten quan l'estat francès organitza les companyies de treballadors estrangers, que llavors sí que es fa urgent saber qui està a Argelers. I aquí sí que trobam formenterers en aquell mes de setembre que estan allí. Però clar, ell va entrar el mes de març a Bram, per tant, hi va estar relativament poc. Però allí va estar a punt de palmar-la, això sí que és veritat.
Es mor una miqueta més tard i deixa doncs, dona i tres fills petits que durien tenir pocs anys i que es portaven...
La més grossa és de Maria, que encara és viva i està molt bé, per sort. Però els altres, en Pep era del 33, es va morir ja fa temps, i na Teresa era del 34 i també és morta ja. Però la Maria, que té 93, Maria va néixer el 31, en octubre del 31, i per tant acaba de fer, fa un parell de mesos, doncs això, 93 anys, està superbé, molt bé, i ja m'ha servit de molta ajuda perquè les entrevistes que he pogut fer m'han ajudat a suplir aquesta falta d'informació. Mm-hmm. Perquè, clar, no conservam les cartes que enviava des d'Amèrica, no conservam les cartes que va enviar des de Barcelona o des de l'exili. Hi eren, i no les conservam, i és una pena, perquè totes aquestes coses m'ho hagués posat més fàcil, no? Que podem treure informació per altra banda, evidentment que la podem trobar, però aquestes haguessin set cartes molt importants per poder aclarir tots els detalls, no?
Ja veieu, la vida del diputat provincial Marià Serra, alguna cosa més, com podeu veure, que un carrer... de Sant Francesc i podeu doncs, aconseguir el seu llibre, que a més és una manera doncs, també de recolzar doncs, la feina d'investigació, doncs, recerca, de recuperació de la memòria que es fa aquí a Formentera, doncs, anant a les llibreries d'aquí, a Eivissa, o doncs, si no a Montserrat segur que també hi trobareu, perquè està publicat doncs, per l'Abadia de Montserrat en col·laboració amb el Consell de Formentera. Aquest diputat provincial, Marià Serra, que va morir en un camp de, no sé si dir-li de bueno, refugiats...
Ell va passar... No, ell va passar per dos camps i llavors va sortir a treballar perquè podien sortir. Sí, quan va començar la guerra...
Però per ser una figura política en el règim de Vichy...
No va estar al règim de Vichy. Va estar a la França ocupada.
A la França ocupada directament. Bueno, sí.
Encara pitjor.
I no el van enviar... Pues bé, corria el perill enviat a un camp d'extermini.
Sí, és que, de fet, les autoritats d'ocupació mostren molt d'interès en saber quins refugiats espanyols estan a la seva àrea. I jo suposo que sí, que aquesta amenaça, aquest perill, ell, mentre va treballar recollint remolatge a una finca de Bassoix, ell sabia que aquest era un perill que
va morir molt jove, amb 53 anys. Se sap de què o no?
Jo tinc la teoria que de verola, de pigota, però no la pigota borda, que nosaltres teníem quan érem petits, que mos posàvem tal, que mos feia molta picor, sinó la viruela. I la viruela, la pigota, sense borda, pigota, matava. Ell, sabem que l'ingressa d'en febre, perquè jo tenc el seu ingrés hospitalari i febre vol dir un tema víric. Sempre es havia pensat, per part de sa família i també una mica sa llegenda que circulava sobre en Marià, és que es havia mort de pena. Una cosa no lleva l'altra.
Home, sí, el nostre cap ens pot fer malaltir. Sí. Les nostres emocions ens poden fer malaltir.
I que no dub que era un home amb tendències depressives, també. Ho sabem per testimonis d'Anna Maria, que tenia una mica aquesta amb doble cara. Per una banda, una persona riallera en públic, una persona ja més tristona, potser. I ell, en un moment determinat, es va veure molt perdut, sobretot els gelers. I allí de dir, ja està, ho deixam anar.
Doncs podeu capbussar a la història del diputat provincial Marià Serra, doncs a la mà d'en Santi Colomà. Moltíssimes gràcies, Santi.
Gràcies.